encetem la primera tertúlia de la temporada amb la Patrícia Bragança. Patrícia, bona tarda, benvinguda.
Molt bona tarda.
Josep Maria Cucalón, Cuca, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I tenim també a l'altra banda del vidre aquí a l'Oriol Truix, que ens acompanyarà també durant aquests minuts a la tertúlia. Senyors, com ha anat aquest estiu? Com ha anat aquesta reentré? No us pregunto com ha anat el primer dia d'escola, perquè, clar, estem ja passats de voltes d'això, eh?
Pues a l'estiu com no pot anar, de vacances, i molt bé, com no pot ser d'una altra manera, almenys jo. I, bueno, és una sessió de l'any que m'agrada molt, no sé si es diu sessió en català.
Estació.
És una estació de l'any que m'agrada, a mi és la que més m'agrada, per poder gaudir de platja, gaudim tot l'any de natura i muntanya, i a l'estiu pues, gaudim de platja, mar i tot això, i és molt maco. I a més es té hores més lliures, perquè la gent fa vacances, normalment, i per tant, molt bé, molt bé. Jo no puc dir res més que se repita.
Sí, sí, sempre se'ns fa curt, sí. Després. Però l'estiu és aquest moment de llibertat, no? Llibertat per coordinar el teu temps lliurement, per anar a la platja, per anar a la muntanya, per fer un viatget, per distribuir-t'ho com vols. Mm-hmm. Que jo crec que si fos molt llarg ens avorriríem al final.
Segurament.
Oi que sí?
Sí, sí, segurament.
Però i bueno, que déu-n'hi-do quin estiu, informativament parlant, també hem tingut que, de fet, amb notícies en què coneixíem, per exemple, el trencament, que això, vaja, ja ho vam, si no recordo malament, ja vam acabar el curs coneixent, no?, el fet del trencament de la marca de Gran Valira, que, de fet, n'hem parlat també a la tertúlia i veurem també com evoluciona, i avui escoltàvem les manifestacions del cònsol major d'Ordino, el fet de com es prepara, no?, el fet de que Joan Viladomat doncs entri dins de l'accionariat pel tema d'Ordino Arcalís. Veurem també com evoluciona tot plegat, però bé, aprofitant que tenim a la Patrícia aquí i que vam tancar la setmana amb la visita del president de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, que déu-n'hi-do també els titulars que va donar, en què parlàvem no només d'aspectes més de caràcter social, sinó també el fet de que Portugal acabi traient d'aquesta llista de països amb una tributació baixa, tregui de la llista Andorra, a través doncs de l'aplicació d'aquest conveni per evitar la doble imposició, que tot i que ja està aprovat no entrarà en vigor fins al 1 de gener d'aquest 2018. I déu-n'hi-do quin president que teniu, eh? El senyor Rebelo de Sousa, també molt afable, no?, molt proper a la ciutadania.
Sí, bueno, el president ha fet mostres amb la comunitat portuguesa de ser molt proper, com deies, amable, ha empatitzat moltíssim amb tota la comunitat que està aquí, la comunitat portuguesa, i ha cridat un visca Portugal i un visca Andorra també, que ho hem de reafirmar que és important que hi hagi aquesta dualitat, que és a dir, que l'emigrant per Portugal, quan marxa, sempre marxa amb aquell sentiment de saudade, no?, de melancolia, però quan s'instal·la en un altre lloc en el qual doncs, és acollit, com ha estat aquí a Andorra, doncs jo crec que ja també es desperta aquest sentiment d'estimació cap a Andorra i de bona entesa amb els dos països. Jo crec que hi ha aquesta dualitat que sempre es troba en l'emigrant, no? Perquè generació darrere generació, doncs aquí s'hi van creant arrels també. I bueno, això és important. I jo destacaria això, l'amabilitat que ha tingut i les mostres d'estima que ha tingut amb la comunitat, lo bé que ha empatitzat amb tothom, el temps que ha dedicat a tothom, saltant-se protocols, saltant-se hores i tot el temps que ha dedicat per poder saludar, per fer els selfies amb la gent que l'estava esperant, i això és d'agrair perquè... Però no és sorprenent tampoc, perquè a Portugal semblaria ser que actua igual. És un dels president molt estimat i diuen, hi ha gent que els analitzadors diuen que des de la història de la República potser és el president amb més estimat pel poble. Uh-huh.
Sí, jo ho vaig seguir per televisió d'aquesta casa i evidentment un home amb molta empatia amb la població. Només apuntar-te, melangia en tenim tots aquells que hem sigut emigrants alguna vegada en la nostra vida, emigrants e immigrants, i, bueno, és cert, és un tio que és del poble, és un home del poble pel poble, i per tant només cal que felicitar-lo. I si no, i només ja això no ho dic per conya, però em sembla que és així, ja ens rectificarà si no és així, em sembla que aquest senyor socialista és una casualitat. Em diu la Patrícia,
sí,
que no.
No, no, el primer ministre socialista.
Sí, això ho sabia, sí.
El PS, ell és socialista, però ara estem en coalició. És PSD, es diu PSD, però és socialdemòcrata, però no s'entén com la socialdemòcrata socialista.
No, no, és un partit liberal.
És un partit liberal.
És un partit liberal. Així ho tenia entès, sí, que els socialdemòcrates a Portugal són els liberals. Bueno, no ho sé perquè no ho coneixia bé, però em sembla un home molt afable, molt planer, molt del poble, i fa, ja diria, està fa cara de bona persona.
Sí, perquè
això amb un mandatari és difícil.
Bueno, sempre ha estat a la política, sempre ha estat en l'Ajuntament de Lisboa, després d'acabar la seva carrera, des de l'any 75, des que hi ha hagut la Constitució portuguesa, i ha estat sempre en la política, amb càrrecs d'ajuntaments, i després ha passat també com a professor de la universitat, periodista, per lo tant coneix perfectament quines són les inquietuds del poble, dels ciutadans, de la població, si ho té. Són molts anys d'experiència en la política i en el conjunt de la ciutadania.
De fet, un dels temes amb els dels quals en aquesta roda de premsa conjunta que va fer el president de la República Portuguesa juntament amb el cap de govern, no només aquests temes dels quals en parlava fa un moment, també se li va preguntar, després per mitjans portuguesos, sobre el posicionament o sobre el parer, no?, que tenien tant el cap de govern com el president de Portugal sobre tot el procés sobiranista que s'ha engegat des de fa temps per part de Catalunya, que de fet avui, no?, és un dia assenyalat també pels catalans, i amb el qual doncs va voler tirar pilotes fora, no?, de dir, jo no em pronunciaré sobre aquest tema, i més tal i com s'estan quina és la línia, no?, que s'està engegant en tot plegat.
Jo, a mi em sembla, i ho dic, a veure, fa molts anys que faig política, no solament aquest país, quan vaig vindre en aquest país ja em feia el meu país d'origen, que era Catalunya, i vull dir que això és un costum de la política internacional. Normalment la no ingerència bueno, ha sigut un costum sempre. I només posaré un exemple. La generació del meu pare i del meu avi es van passar ben bé 25 o 30 anys esperant que l'ajuda internacional creués el Pirineu quan Hitler va ser derrotat. I van passar 40 anys. L'ajuda internacional no va arribar per cap lloc. Tot i a l'inrevés, els Estats Units d'Amèrica, dominadors del món en l'últim segle, en el segle passat i en aquest també, doncs van arribar a posar bases a Espanya durant el mandat de Franco, durant el mandat de l'altre dictador que hi havia a Portugal.
També
va passar
el
mateix. I és a dir, la no ingerència amb les coses dels països veïns, jo em sembla que és un costum polític.
Aviam, ara jo crec que lo sorprenent seria que diguessin alguna cosa en aquests moments, perquè res està clar. És a dir, estem en un moment transitori que, malgrat que uns insisteixin que sí que hi haurà l'1 d'octubre, altres diuen que no, i és normal que la resta dels països, sobretot els que són veïnals amb Espanya, tant Portugal com Andorra, estan esperant què passa, perquè que hi hagi o no referèndum pot canviar moltes coses, sobretot el reconeixement que pot tenir aquest referèndum a nivell internacional. Ja. Fins que no passi aquesta dada, jo crec que ningú s'aventurarà a proclamar res ni a donar opinions sobre res.
Bueno, jo, llastimosament, penso que ni quan s'hagi passat a l'1 d'octubre, s'hagi votat o no, hi haurà masses pronunciacions. A veure, estic parlant a Val, a nivells de cap d'estat. Hi haurà poques pronunciacions. per dues raons. Un, perquè aquest referèndum és un referèndum unilateral. L'ideal és que hagués sigut pactat amb l'Estat i no ha pogut ser així, no s'ha volgut. I, per tant, ara doncs estan saltant lleis espanyoles, se n'han fet unes de catalanes, però que ja la llei espanyola doncs ja les ha anomenat anticonstitucional espanyol. I, per tant, doncs, bueno, no, ja arriba un moment que és un mal camí, no? És un mal camí per a tots, perquè ni que hi hagi una victòria aplastant del sí, doncs perquè hi hagués la independència, ni que fos així, diria que com és un referèndum il·legal no val. I, per tant, el conflicte està servit i en coberts d'or. Per tant, com ve a dir la Patrícia, doncs esperarem que passin coses, però...
I mentre esperem, també el dimecres, a partir de les 4 de la tarda, en què podrem seguir en directe, tant per Andorra Televisió com per Ràdio Nacional d'Andorra, el debat d'orientació política que engega també aquest mateix dimecres. Què n'espereu vosaltres, aquest debat d'orientació política?
Jo n'espero que serà una altra, a veure, ho diré, amb jerga espanyola, una altra corrida de toros, una altra passada de rodillo, de que es diuen les coses que s'han fet bé i amb tot el dret estan a dir-ho, però totes les que no han fet bé, que són moltes, no les diuen, i les que han fet malament tampoc. I, per tant, un debat d'orientació política serveix la democràcia, és bo que estigui al Parlament, que la gent senti, però no deixa de ser, dit fredament, doncs això, una obra de teatre, pel que els agrada el teatre, un partit de futbol pels futboleros i una corrida de toros pels que els agraden els toros.
Lo bo seria que el govern es mullés en aquest debat i digués les coses...
Però es mullés en quin aspecte?
Sobretot en l'aspecte amb Europa. Què està passant amb les converses d'Europa? Què està passant en política exterior? Això ho hem de tenir molt clar, perquè tenim un pacte fronterer del qual en depèn moltíssim l'economia interna i la destabilització d'aquest pacte indubtablement té conseqüències a nivell econòmic. Per tant, això és important. I d'altra banda, també és important saber doncs, petits temes que han quedat mal resolts o no resolts, com per exemple el tema de la fecundació assistida, que hem tingut aquí doncs, una oportunitat de ser un país pioner en aquesta matèria, amb un grup d'investigació pioner en aquesta matèria i una clínica pionera per poder doncs, practicar aquest tipus de pràctiques i mèdiques i ara mateix no sabem què està passant amb aquest tema i això pot afectar moltíssim els matrimonis que tenim aquí a Andorra, les unions civils, etc. Moltes coses que han quedat en el calaix i que s'haurien de resoldre políticament que volem en aquest sentit.
Jo estic completament d'acord amb el que acabes de dir, com no podia ser d'una altra manera, però vull recordar que Andorra és un dels tres estats europeus que no hi ha llibertat sexual. I m'imagino que la reproducció aquesta que has dit doncs, forma part d'això, no? I ho dic en veu tan clara perquè se m'entengui. No hi ha llibertat sexual per les dones del nostre país. I llavors, doncs, clar, això que acabes de dir tu és una cosa més d'aquesta llibertat.
Sí, perquè tu et refereixes més enllà del que
bueno,
deia la Patrícia.
Refereixo...
O hipòcritament no la tenia, o és hipòcrita aquesta llibertat, perquè, per exemple, la nostra societat, moltes parelles han fet ús d'aquestes pràctiques mèdiques per poder ser pares i mares. I la veritat
però
és... fora del país.
Ja,
amb la qual la realitat, igual que l'avortament, amb la qual la realitat és que no tenim a Andorra fills fruits d'aquest tipus de pràctiques legalment. Però en la pràctica sí que existeixen.
Això és el més greu, que una cosa no legislada...
Exacte.
Sigui, no solament no legislada, sinó prohibida, sigui consentida. Perquè això és fer una doble moral.
Bueno, no
és
hi ha...
a dir, si és prohibit, és prohibit en totes les conseqüències,
no és...
i si no ho voleu prohibit, doncs despenalitzem-ho. Que és el que, em sembla a mi, molta gent demanem.
Home, sobre aquest aspecte que apuntava la Patrícia sobre la reproducció assistida, de fet avui ha passat per aquest mateix estudi el ministre ja d'Economia i Innovació, Gilbert Savoia, i de fet ha parlat no només sobre la reproducció assistida, sinó també per l'oncologia, en què també la setmana passada coneixíem, no?, que arrenca aquest projecte amb el qual doncs estan desenvolupant i redactant les bases del concurs per oferir el servei a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell aquest servei, i pel que fa a la reproducció assistida s'està discutint també la regulació, ja que la finalitat i l'objectiu és que aquesta regulació estigui redactada i aprovada el més aviat possible també.
Sí, sí, perquè és afecta el dia a dia en moltes circumstàncies de la societat civil que s'han de resoldre. Correcte. Sí, sí. I bueno, hi ha moltes altres temes també que s'han quedat en el calaix que s'hauria d'afrontar de cara al nou any polític. Ja veurem, tenim tot el tema també de políticament parlant, doncs, bueno, hi ha hagut temes que s'han intentat, doncs, tema de, per exemple, a nivell de l'educació, tenim tot el tema de l'educació pendent de resoldre, sobre la contractació de professorat per poder, doncs, cobrir les places de tots els que estaven, els agents de l'administració que no estan fixes i que necessiten, doncs, que s'obri concurs places, i això també s'ha de resoldre perquè és un tema que porta el professorat demanant que hi hagi una estabilitat laboral de cara a molts treballadors que estan treballant per sistema educatiu i que no estan fixes i que tampoc no s'ha obert candidatura per poder optar a llocs de funcionaris públics.
Sí,
això s'ha de resoldre.
Mira, governar, sota el meu punt de vista, governar vol dir anticipar-se als problemes. I tenim un govern, llastimosament, que no s'anticipa als problemes. Va posar empegats allà de la manera que pot i com pot. Abans parlàvem de la llibertat sexual. Vull recordar que els tres països d'Europa que no hi ha llibertat sexual són Bèlgica, Malta i Andorra. Tots els altres, amb més mesura o menys, no n'hi ha. I amb això que deia els professors, pues de ben sabut és que hi ha molta gent que fa anys i panys que està d'eventual i que any darrere d'any, doncs, no...
Se'ls va renovant,
sí, se'ls va renovant perquè els necessiten, però
sense garanties.
No, però sense cap tipus de garanties. Llavors, pues clar, això és un punt negatiu. Jo no diré que tot el que fa el nostre govern és negatiu, perquè no seria veritat, però sí que hi ha molts punts negatius que és així, i hi ha que dir-ho i en veu clara. I clar, penso que, torno a dir, amb la teva pregunta d'abans, doncs el debat d'orientació política del nostre govern, jo l'he qualificat d'obra de teatre, o de corrida de toros, que per mi és el mateix, per això, perquè no es va al moll de l'os a debatre, pues, allò que està esperant la societat que es faci, com pot ser el tractat d'associació amb Europa, veure com està, que ens donin explicacions, perquè Andorra a la ONU no ha votat a l'ús de les armes atòmiques. A mi em sembla això un disbarat, un país com el nostre que no s'alinei a tota una colla de països que hi ha que condenen l'ús de les armes atòmiques. Que ens ho expliquin. La població, amb això ja estem interessats. I no ens ho diuen, perquè no s'anticipen al problema. Quan arribi el problema ja l'afrontaran.
Bé, són aspectes que, com bé dèiem, s'espera tenir una resposta, no només que siguin dins del debat d'orientació política, perquè apuntaves un altre tema, per exemple, tu, Patrícia, de la qüestió del tabac, no? Que això difícilment tindrem resposta, ja que no serà fins a principis d'octubre, quan hi ha aquesta reunió clau amb Brussel·les per tancar, de fet, l'acord de lliure circulació de les mercaderies amb la Unió Europea, que, de fet, aquí entrarà el tabac, que no només és la població, no?, que està pendent de veure com acabarà aquest punt, sinó també és els tabaquers, els colliters, no?, del país, que estan a l'expectativa d'aquesta reunió que se celebrarà, com dèiem, el 7 i 8 d'octubre, per ser exactes, a Brussel·les, i en el qual estarem pendents. Ho hem de deixar aquí, hem posat els motors en marxa, si més no, una presa de contacte doncs, amb els temes que de ben segur que anirem tractant al llarg d'aquests propers dies, d'aquest proper curs. Cuca, Patrícia, que gràcies per venir en aquest primer dia de classe, per nosaltres també, tot i que no ho hem deixat durant l'estiu, però bé, avui ja amb l'inici de la nova temporada en què reprenem la programació ja habitual i també amb el format clàssic de l'Andorra Actualitat. Patrícia, Cuca, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I nosaltres ho deixem aquí i us deixem amb Marc Guadilla i amb el torn de paraula.